L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giné.
Molt bon dia, som a dimecres 28 del mes d'octubre. L'actualitat mana a partir d'ara mateix. Tenim aproximadament uns 30 minuts pel davant per parlar-los-hi d'algunes de les notícies més destacades dels nostres pobles. Avui, malauradament, a l'hora de començar, ho farem parlant d'un doble parricidi que es va produir ahir a darrera hora de la tarda i a Tortosa. Així, amb aquesta i d'altres notícies, comencem avui l'informatiu de Mute. Anem a donar pas ja a l'actualitat més immediata de les nostres terres. Benvinguts, bon dia. Avui no podem obrir el nostre informatiu d'una altra manera que amb la crònica de successos, perquè un jove de 16 anys de nacionalitat xinesa matava la seva mare i el seu padrastre ahir dimarts al vespre a Tortosa, segons podia saber l'Agència Catalana de Notícies. Un doble parricidi del que ens en parla en la següent crònica Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs, efectivament, aquest doble parricidi sembla ser que s'hauria produït entre les 8 i les 9 del vespre en un habitatge del carrer Rambla de Catalunya, al número 49 tercer, al barri de Ferreries de Tortosa. Els Mossos es van fer càrrec de la investigació dels fets. Una de les veïnes de l'immoble, Carme Arasa, explicava que va sentir cops i crits a l'edifici i quan va sortir a l'escala va veure persones de nacionalitat xinesa que cridaven i ploraven anant amunt i avall per les escales. Escoltem aquesta veïna.
Bueno, pues la veritat és que jo he arribat més o menys a les 7 i quart a casa de treballar, venia en una nena que tenia amb mi, i bueno, sobre les 8 i quart o 8 i mitja jo estava al menjador i he començat a sentir uns crits molt forts, molts de cops, crits, plors, de tot. I bueno, la veritat és que he decidit, m'he assomat a la galeria i vist que només pujaven, baixaven xinos, xines, de tot, i per no assustar el crió me n'he baixat baix al carrer. He estat aquí mirant, el panorama era el mateix, xinos corrent, xines plorant, era tot una mica desastrós, i el que he fet ha sigut marxar un moment per a portar la xiqueta a casa, però quan pegava la curva, doncs, bueno, he sentit sirenes i he vingut corrents cap aquí, i bueno, ja els Mossos llavors han sigut quan m'han dit que havia passat això.
Arasa també explicava que la família xinesa feia temps que vivia, però que estaven de lloguer i que no relacionaven gens amb ells perquè anaven molt a la seva. D'altra banda, segons explicava també un altre veí, conegut de les víctimes mortals perquè treballava amb ells a l'empresa d'avirams Padesa, Virilio Rosario, explicava que eren molt bona gent. Rosario assegurava que els dos morts eren germans i no parella i que fa un any i tres mesos que la mare va portar el jove de la Xina. L'escoltem.
Sí, muy fuerte, porque ese chaval hace alrededor de un año y tres meses que ya lo trajo de China. Y pues mira lo que ha pasado. Los muertos son hermanos, no son pareja, ¿no? Ellos eran hermanos. Porque yo lo conocía muy bien a ellos.
¿Y sabe usted si tenía alguna
mano? Yo sé, ¿no? Si el hijo incluso se iba a jugar baloncesto con el hijo mío. El hijo mío me dice que jugaban juntos a veces. Y aparecía un chaval bien, no sé qué pasaría. Parecía un chico tranquilo. Mira lo que pasa.
Al lloc dels fets hi van acudir diverses dotacions dels Mossos que van acordonar la zona, policia científica dels Mossos, metges forenses i la jutgessa que es va encarregar de l'aixecament dels cadàvers que es va fer quan passaven 5 minuts de la mitjanit. Segons van concretar els Mossos d'Esquadra, van rebre l'avís cap a 8:45 del vespre. Un cop allà van detenir el jove de 16 anys que hauria matat amb arma blanca a la seva mare i al company d'aquesta, també de nacionalitat xinesa, i que sembla que no està clar si seria el company sentimental o, com hem escoltat amb la veu de Virilio Rosario, podria ser també el seu germà.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara ens situem a la porta mateix de la fàbrica de l'empresa Lear, i és que els encarregats de Lear de negociar amb l'expedient de regulació d'ocupació de la planta de Roquetes negaven que el govern els hi hagi ofert ajudes econòmiques per renovar la producció i garantir la viabilitat de la fàbrica. Segons informaven els sindicats, en la primera reunió per l'ERO, l'empresa es manté ferma en la decisió de tancar, mentre els sindicats continuen defensant els llocs de treball. Aquesta reunió coincidia amb una nova protesta dels treballadors de l'EAR que durant prop d'una hora tornaven a tallar la carretera T-342 davant la planta. Aquesta nova mobilització forma part del calendari que culminarà dissabte amb una manifestació a Tortosa. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ha seguit aquests esdeveniments. L'escoltem.
La mobilització d'aquest dimarts a la porta de la fàbrica coincidia amb la primera reunió entre el comitè d'empresa, sindicats i l'empresa per negociar el contingut de l'ERO. De moment, les posicions continuen enfrontades, ja que l'empresa aposta pel tancament, mentre que els sindicats demanen un pla de viabilitat per a la planta de Roquetes. Segons que explicava el secretari general d'USOC a les Terres de l'Ebre, David Queralt, l'empresa ha reforçat la seva decisió de tancar, mentre els sindicats volen mantenir el màxim nombre de llocs de treball. Si s'han de tallar les branques d'un arbre perquè està malalt, ho acceptem, però no s'ha d'arrencar d'arrel, explicava i exemplificava el dirigent sindical.
Simplement ha sigut això, cadascú ha argumentat la seva posició. Vale? Ells el tancar, nosaltres el de mantindre l'empresa viva. És un dit, un exemple clar. No. Nosaltres el que volem és que l'arbre, que si s'han de tallar algunes rames que estan malaltes, se tallen, que puguem brotar, i no arrencar l'arbre. Això no, aquesta mesura no és massa dràstica, no?
Amb tot, el que més sorprenia ahir als sindicats durant la reunió va ser que l'empresa qualificava de mentida que el govern els haguera ofert ajudes econòmiques durant els darrers anys per invertir a Roquetes, que era el dia que els havien assegurat que això era mentida i que ara ho dien perquè políticament els convenia. El que està clar, afirmava Queralt, és que algú de les dues parts, o totes dues, ens estan enganyant. L'escoltem.
Argumentant que l'empresa no ha apostat mai per la viabilitat de la planta Roquetes i això, doncs, com a exemple, que no s'ha dirigit mai, no ha agafat mai les ajudes que des del govern i l'administració estan dient que sempre se'ls ha ofert. I en aquest sentit han contestat rotundament de que això és mentira, de que políticament ara els convé als polítics dir això, però que en cap moment l'administració se'ls ha posat a tiro en temes d'ajudes econòmiques, financeres, com sigui, per a mantindre la planta Roquetes. En aquest sentit hi ha algú de les dues parts que enganya, o les dues. Potser no és ni una tan certa com l'altra, però que està clar que al final el que ho estem pagant som els treballadors, no? Però això sí que ho han dit clarament, no han rebut ajudes, no se'ls han ofert ajudes i que això és una mentira clara per part de l'administració. Nosaltres el que hem dit, doncs a veure, posem les mans a la feina i bueno, sol·liciteu aquestes ajudes que ara donen, anem agarrats de la mà, intentem superar la situació, intentem fer... Però diuen que ara és massa tard, que ja no hi ha possibilitat, que no hi ha fabricació possible per a portar aquí, ni hi ha un possible canvi. Bueno, s'han tancat en banda, no?
La propera reunió entre sindicats i empresa, aquest cop amb la presència d'Inspecció de Treball com a mitjancera, serà el pròxim dimarts, dia 3 de novembre. I per la seva part, els treballadors també anuncien que mantindran les mobilitzacions amb assemblees i protestes durant tota la setmana. L'acte més multitudinari es preveu per aquest dissabte amb una gran manifestació a Tortosa per reclamar un pla de reindustrialització i la creació de llocs de treball.
Gràcies, Josep. De fet, les associacions de comerciants i empresaris de Tortosa i de Roquetes tenen previst fer una parada en la seva activitat econòmica i sumar-se a la manifestació convocada en motiu de la fuita d'indústries a les nostres terres, tancant d'aquesta manera les portes una hora abans del que és habitual dels comerços i en un dia on la facturació supera clarament a qualsevol dia de la resta de la setmana. Tal i com ens explicava el president de l'agrupació Centre Comercial de Tortosa, Álvaro Fa.
És que d'alguna manera el comerç, al igual que tota la societat general de les nostres terres, s'ha afectat pel tancament d'aquesta empresa, l'EAR en concret, però no només d'aquesta empresa, sinó del degoteig, el tancament d'indústries i empreses a les nostres terres, i d'alguna manera, doncs, bueno, com que ens afecta a tots, i d'alguna manera tots ens sentim implicats, doncs, bueno, el comerç vol sumar-s'hi i vol formar part d'aquesta protesta.
Faura també explicava com es formalitzarà aquesta protesta i les entitats que en formaran part.
Consistís bàsicament en la parada del comerç una hora abans del tancament habitual, que és a la 1:30 del migdia. En aquest cas, el comerç tancarà a les 12:30 del migdia, d'alguna manera, pues, per tal de pues, bueno, com comentava, no? com a senyal de protesta, on bueno, intentarem que tota la gent dels diferents comerços intenti també acudir a la manifestació i sumar-se, perquè d'alguna manera, pues, bueno, quanta més gent pugui haure en aquesta manifestació, pues, sumarem més forces i d'alguna manera, doncs, bueno... Sí, s'adirix l'agrupació Centre Comercial Tortosa, Mercat de Tortosa, l'agrupació de Comerç Ferreria Sant Vicent l'Associació de Restauradors Patigot, l'Associació d'Empresaris de Jesús i el Comerç Agrupat de Roquetes.
De moment és una parada puntual, tot i que no es descarten d'altres accions.
Ara mateix no s'ha plantejat cap actuació per a més endavant. El que passa és que, bueno, és el que dia, vull dir, és primera pedra i a lo millor, pues, igual més endavant se plantegen altres accions, tot i que, bueno, és difícil i, de fet, des de les associacions ens ha estat un tema difícil de plantejar, el fet de tenir que demanar a la gent que tanqui els seus negocis un dissabte, quan realment el dissabte és el dia que més facturen, amb molta diferència en referència a la resta de la setmana. És a dir, fem aquesta primera activitat, aquesta primera actuació, i més endavant segurà en funció de les diferents decisions puguen, o sigui, el que pugui sorgir.
De fet, els comerços de la zona ja han distribuït cartelleria i pancartes per tal de fer difusió del missatge i aconseguir sumar esforços per assolir un major impacte social. De fet, no són només els comerços de Roquetes i de Tortosa els que s'adheriran a aquesta manifestació. Des del govern de Deltebre també es pensa donar suport a la mateixa per demanar més industrialització al nostre territori. Lluïsa Bertomeu ens ho explica en la següent crònica.
La Junta de Govern local de l'Ajuntament de Deltebre decidí en la reunió celebrada ahir al matí donar suport a la manifestació convocada dissabte a Tortosa pels sindicats UGT, USOC i Comissions Obreres amb el lema «Volem indústria i treball, no als tancaments». El govern de Deltebre entén que l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la multinacional IR Roquetes és l'últim del constant degoteig de pèrdua de llocs de treball en el sector industrial del nostre territori i també en altres sectors tan importants com són el de la construcció del moble. El govern de Deltebre demana als ciutadans que dissabte surtin al carrer en defensa d'una nova política industrial a les Terres de l'Ebre, mentre recorden que actualment l'ocupació en el sector industrial es redueix a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs. Miquel Subirats, alcalde en funcions de Deltebre.
Jo crec que la gent de Deltebre i de tots els pobles ens han de posar les piles perquè hem de dir ja prou a l'abandono sistemàtic que partim en el tema d'industrialització de les nostres terres. I crec que és un moment ara de que ja tots els pobles, sigui del color que sigui l'Ajuntament que hagi, hem de dir, prou senyor, s'ha acabat, sentem-nos i veiem què fem de les Terres de l'Ebre. I la gent hem de sortir com vam sortir aquella vegada al tema del trasbals del riu. Se va guanyar una batalla i aquesta batalla l'hem de guanyar. L'hem de guanyar pels nostres fills o nets, els que siguin, que tinguin un lloc de treball el dia de demà, però no el dia de demà de demà, el dia de demà, demà. No ho solventarem en un mes, ni en dos, ni potser en un any, però hem de començar de veritat en què nosaltres també existim a dins de Catalunya.
La manifestació convocada dissabte pel sindicat sortirà a les 11:30 des de la plaça del Carlet de Tortosa i acabarà a la plaça dels Dolors, davant la seu de la delegació del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Recorda que la matèria orgànica representa un 36% de les nostres deixalles. És la fracció que generem en major quantitat. Per això, és molt important que la dipositem al contenidor marró per tal de reciclar-la. Tot allò va parar a la planta de compostatge del Mas de Barberans, on es transforma en un adob natural d'elevada qualitat per abonar la terra. Per cada 100 kg d'orgànica se n'obtenen 20 de compost. Recorda que l'ideal per facilitar el procés és utilitzar bosses compostables. Si et resulta difícil, tira-ho en bossa de plàstic, però mai sense. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La propera parada del nostre recorregut informatiu s'atura a Sant Carles de la Ràpita perquè continuen les negociacions entre l'Ajuntament de la Ràpita i la 80ena de propietaris dels terrenys afectats pel projecte de millora mediambiental de l'abadia dels Alfacs. De fet, més de la meitat dels propietaris afectats pel camí de guarda de l'abadia dels Alfacs ja han signat les actes de cessió dels terrenys. D'aquesta notícia ens en parla més detalladament des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats.
Continuen les negociacions
negociacions entre l'Ajuntament de la Ràpita i la 80ena de propietaris dels terrenys afectats pel projecte de millora mediambiental de l'Abadia dels Alfacs. I sense anar més lluny, aquest matí han estat citats a l'Ajuntament una part d'aquests propietaris que encara no han signat les actes de cessió dels terrenys. Per fer-ho tenen poc temps per davant, ja que el mes de desembre, segons les previsions, l'Ajuntament haurà d'haver adquirit i cedir els terrenys a la Direcció General de Costes. A hores d'ara, però, més de la meitat dels titulars ja han signat les actes de cessió de les seues finques. Carme Samper és una de les que ha signat i diu que ho ha fet perquè no li ha quedat més remei. Tot i això, veu amb bons ulls el projecte perquè contribuirà a protegir la seua finca de la pujada del nivell del mar.
A veure, veig molt bé el projecte perquè està amenaçant entre l'aigua del mar ja, però mos salven les finques, no guanyem massa cosa. I que, bueno, també hem de pensar que això ve de llarg, vull dir que no ha sigut de cop. El que passa que la gent, pues, ho han deixat córrer allò de que no arribarà, de que no es farà. I, claro, quan arriba el moment de que mos han avisat, mos han dit ja, o si diu el terreny o mos expropiem. Ha sigut quan la gent mos han començat ja a rebotar sobre això. Llavors passa, pues, que hi ha persones que s'ho agafen bastant terreny, cosa que aquí, en aquest cas, jo sempre dic de que els senyors que fan el projecte lo fan de detrás d'un escritori, cosa que l'haurien de fer sobre el terreno.
Les negociacions per al traspàs de les finques es van iniciar aquest estiu i durant aquest temps els afectats han objectat alguns aspectes tècnics del projecte. Per exemple, han sol·licitat que el desaigüe no fos canalitzat i la petició ha estat acceptada. En canvi, però, s'havia demanat que rebaixés l'alçada del camí d'accés a les finques, però Costes ho ha rebutjat. Aquesta és una de les principals queixes dels propietaris, segons explica Carme Samper.
Ens han posat al projecte el camí d'entrada a l'alçada del muro que van a fer. Això reporta que necessitem a cada finca una baixada que ens arriba dins de les finques, quasi mitjan finca ja. Ens agafa més metres, en aquest cas. I la finca que estem compartint, el meu germà i jo, el cas més greu per a mi és que en aquests 12 metres m'entra una caseta que tinc. Espero que ja que em van prometre que la podria tornar a construir, que ho respecten i m'ho accepten.
Efectivament, el projecte afecta algunes construccions que hauran de ser derruïdes. Les indemnitzacions estipulades contemplen aquests casos, però la majoria dels seus propietaris diuen que és el valor sentimental que tenen aquestes casetes el que veuran estroncat. Sigui com sigui, el preu de les indemnitzacions a les quals fa front l'Ajuntament és el següent. El metre quadrat de cultiu d'arròs i horta es paga a 3,02 euros i en el cas de jardins i arbres a 3,50 euros el metre quadrat.
Gràcies, Núria. Ara ens desplacem fins a Tortosa perquè Paradors de Turisme invertiran 10 milions d'euros en millorar i modernitzar el Parador de Tortosa. L'empresa pública hotelera Paradors de Turisme invertirà un total de 10 milions d'euros en la modernització del Parador de Tortosa, ubicat al Castell de la Suda, amb l'objectiu de potenciar-ne la monumentalitat i millorar la seva integració a l'entorn. Amb aquestes obres, que s'iniciaran a finals del proper estiu, es dotarà el Parador de les últimes tecnologies i nous serveis, com ara un balneari urbà i un centre de convencions, de manera que es generaran llocs de treball tant directes com indirectes. Així ho manifestava el president de Paradors de Turisme, Miguel Martínez, ahir dimarts, ja que presentava a Tortosa els plans que l'empresa ha posat en marxa per modernitzar els establiments catalans. Martínez ens explicava quins són els serveis amb què comptarà el Parador de Tortosa quan finalitzen les obres. L'escoltem.
Quan acabemos la reforma, el Parador de Tortosa contarà con 70 espacioses habitacions, un moderno spa urbano, un centro de convenciones que le convertirá en referencia para la realización de celebraciones y reuniones empresariales y será además un parador con una estética más acorde con el entorno, un parador más accesible para las personas discapacitadas y un parador más verde, medioambientalmente sostenible.
El centre de convencions, inclòs el projecte, tindrà una superfície de 360 metres quadrats i es podrà dividir en 4 espais diferents. Les instal·lacions comptaran amb mitjans tecnològics i audiovisuals d'última generació. El centre tindrà un accés independent del parador per no molestar els clients que s'hi allotgin. La reforma del parador inclou la remodelació també de la zona de la piscina, la millora de l'ús dels espais i la modernització de les instal·lacions de fontaneria, electricitat i dades, entre d'altres. El nostre proper objectiu informatiu és Alcanar, ja que aquest municipi acull avui, al llarg de tota la jornada, la celebració de la 13a edició de Forumet 2009, un fòrum que interrelaciona el turisme amb el medi ambient i l'explotació dels recursos naturals. En el cas d'enguany, tenint en compte la pagesia i, més concretament, la citricultura. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui de la celebració de la 13a edició del Forumet, este fòrum turístic i mediambiental que al llarg de la jornada d'avui acull el nostre municipi, Alcanar, un fòrum que ja de bon dematí començava amb la recepció dels participants i l'entrega de documentació. Més de 50 persones inscrites, bàsicament relacionades amb l'àmbit del turisme, però també amb el sector de l'hostaleria, el sector serveis i diferents àmbits de treball que d'alguna manera interrelacionen el turisme amb el medi ambient. Un forumet, el del 2009, que porta com a títol l'explotació turística dels recursos naturals lligada al món de la pagesia i en concret de la citricultura. El regidor de turisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Bort, ens feia 5 cèntims de què és, en què consisteix i quins objectius persegueix el forumet. Josep Bort.
Forumet 2009, en la 13a edició, com dius tu, la mèdica és l'explotació turística. Aquí, hasta aquí és lo normal. És a dir, estos fòrums mediambientals el que fan és edició, reedició, parlar o reunir tota la gent del món del turisme al voltant, en un poble determinat. Per aquí a la nostra zona, les Terres de l'Ebre, ha sigut, per exemple, a la Ràpita en algun altre moment, Roda de Barà, Torre d'en Barra, per dir algunes poblacions de les que s'han fet dins de la població, de la demarcació de la província de Tarragona. I serveix, entre aquestes coses, per això, no? Per trobar-nos i parlar d'aquests temes que van, que ajunten o que volen barrejar el que seria el món, en aquest cas, del turisme, en el món de la citricultura, que és una qüestió, un recurs natural que tenim nosaltres de primer ordre, les nostres clementines i les nostres taronges. Són de primeríssima ordre en tots els nivells i hem d'intentar treure-li el màxim profit des del punt de vista de la vessant turística. Això és una mica la síntesi del que la voluntat del forumet i el per què el fem al canal.
Josep Bord explicava els motius que han portat a la celebració d'aquest forumet aquí al Canà, un forumet que ha començat de bon dematí, com dèiem, a la recepció dels participants. Tot seguit, l'acte inaugural ha anat a càrrec de l'alcalde, Alfons Montserrat, el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Joan Aregio, també el regidor de Turisme, Josep Bord, hi participava, així com el director de l'Escola Universitària de Turisme i Oci de la Rovira i Virgili, Salvador Anton Clavé. Tot seguit, s'ha celebrat ja la primera de les intervencions, la d'Esther Vincors, assessora de Cocreacions SL, que parlava sobre les noves estratègies per al desenvolupament del turisme i la innovació basada en la cocreació. Posteriorment, al migdia, hi ha hagut tot un seguit de petites intervencions, miniconferències, en este cas relacionades amb els productes denominació d'origen, com l'oli, el vi i les cireres. A la tarda, després de dinar, hi ha novament sessió de treball. Concretament i primerament hi haurà una xerrada sobre el pla de dinamització turística a Alcanar. I el cítric com a motor de singularització s'encarregarà de presentar-lo el mateix regidor de turisme, Josep Bord, i el punt final en aquesta jornada el posarà una taula redona que tindrà com el títol del món del cítric a la creació del producte turístic i la imatge de posicionament. Una taula que, moderada pel senyor Álvaro Carballido, del grup Cerveró, tindrà com a ponents el regidor de turisme Josep Bord, el cap del programa de comercialització agroalimentària de la Direcció General de Comerç, gestió del portal Gastroteca, Ramon Sant Martí, i Jesús Cardona, propietari del restaurant Racó de Jesús. Està previst que la jornada Forumet 2009, que enguany arriba a la 13a edició, es clausure cap a les 5:30 de la tarda.
L'Ajuntament d'Amposta i el Departament de Salut van signar un conveni per tal de donar més recursos sanitaris als centres de salut de la ciutat. Manel Ramon ens amplia aquesta informació des d'Amposta Ràdio.
Doncs parlem avui de salut perquè el director dels Serveis Territorials de la Salut, Ismael Roldán, i alcalde d'Amposta i vicepresident del Consell Rector de l'APS van presentar el sistema de convenis de col·laboració que l'Agència de Protecció de la Salut ja ha assignat en altres ajuntaments de les Terres de l'Ebre. Ahir va ser el torn d'Amposta, un conveni que permet més recursos per afrontar problemes de salut de la població. Ens explicava la regidora de Sanitat de l'Ajuntament d'Amposta, Laia Subirats.
El que pretén és donar resposta a unes transferències que nosaltres tenim, que tots els ajuntaments tenen de la Generalitat cap als ajuntaments, pel qual se n'han de fer càrrec de diferents aspectes relacionats amb la salut, com és la legionel·losis, com és el RECS, és a dir, tota una sèrie de serveis que l'Ajuntament ha de prestar a la ciutadania i que en molts casos els ajuntaments no poden donar resposta per falta de recursos econòmics.
D'altra banda, dic que l'Agència de Protecció de Salut reforçarà el seu pla pilot a la comarca del Montsià, on ja desenvolupa 8 projectes amb un nou programa sobre joves i drogues. El director del Servei Regional de la APS de les Terres de l'Ebre, Miguel Ángel Arasa, va explicar ahir que el Montsià és un dels territoris de Catalunya en què aquest ens autònom del Departament de Salut té plans pilot i que després s'extendran a la resta del país.
Gràcies, Manel. Acabem parlant de turisme, perquè el turisme de l'Ametlla de Mar es promociona a Stuttgart. La fira de turisme d'aquesta ciutat es portarà a terme del 16 al 24 de gener i és un dels espais europeus més consolidats pel que fa a la promoció a nivell internacional d'aquest sector. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
L'Ametlla de Mar, com la resta de destinacions turístiques costaneres, s'ha vist afectada per la crisi immobiliària i turística que es deriva de la recessió econòmica general. Tot i que amb les dades a la mà sobre ocupació s'ha aconseguit salvar la temporada a la població i fins i tot s'ha aconseguit que pugi una miqueta més al nivell d'ocupació. El Patronat Municipal de Turisme, per minimitzar en la mesura del possible les conseqüències de la crisi, busca noves vies de promoció que donin com a resultat una més gran activació del sector turístic. En aquest sentit, ha intensificat les campanyes fora de les fronteres estatals amb una presència més gran a fires internacionals del sector. Amb aquest objectiu i per iniciativa d'algunes de les immobiliàries locals, el Patronat financia al 100% el lloguer d'un estand a la Fira de Turisme d'Estúgar, on totes les immobiliàries i establiments turístics de l'Ametlla de Mar, hotels, càmpings i cases rurals hi podran participar amb personal o exposant la seva publicitat. L'edició 2009 de la Fira de Turisme d'Estúgar es du a terme del 16 al 24 de gener. El Neuwed Messe Stuttgart de la ciutat, o el que és el mateix, el Centre Internacional de Congressos. Aquesta exposició de vacances, com l'anomenen els alemanys, és un dels espais europeus més consolidats pel que fa a la promoció a nivell internacional d'aquest sector, on hi participen agències de viatges, organitzacions turístiques, governs, hotels, resorts i empreses relacionades amb el turisme d'aventura, entre d'altres molts expositors. També hi ha un espai per a caravanes i motor. Antoni Montagut, regidor de Turisme.
La participació del Patronat de Turisme a la Fira d'Estúgar és una fira eminentment immobiliària, una de les més importants que es fan a Europa, ve donada per la petició d'algunes immobiliàries del poble, donada la situació que estan vivint, i hem considerat oportú, de la mateixa manera que tenim la intenció d'ajudar a tots els sectors que puguem, doncs des del Patronat, participar, no?, col·laborar amb el lloguer d'un estand en què hi aspiran presents totes les immobiliàries que hi puguin ser, agències de viatges o qui consideri que té algun producte a ofertar amb aquesta fira. Per una altra banda, evidentment, no es pot descuidar la part turística, no?, l'oferta i la presentació que fem allà del nostre poble. Acabem de presentar els resultats turístics. Eminentment, la gent que ens ha vingut a visitar és gent propera, gent de proximitat, França, Espanya, Catalunya, que d'alemany sabem que també tenim. D'alguna manera considerem que l'oferta aquesta puntual del nostre producte a Alemanya, vull dir, el moment en què estem passant, és molt interessant, sobretot el recolzament que pot suposar per les immobiliàries d'aquí al poble.
El regidor Montagut destaca dos aspectes importants de la visita a Alemanya. D'una banda, crec que és una acció prioritària que el consistori i les empreses turístiques de la població treballin plegats en aquest projecte que possibilita la promoció directa d'empreses a clients potencials. I d'altra, Montagut considera molt interessant el perfil del turista alemany de cara a visitar-nos. És un turista que ara per ara no visita gaire l'Ametlla, però que té un perfil molt interessant perquè el seu nivell adquisitiu és força alt i en aquests moments surt de la crisi, la qual cosa pot estimular la despesa en oci.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les temperatures més baixes d'aquesta matinada s'han enregistrat en el Pirineu, fins i tot amb alguna petita glaçada. De fet, la presència d'aquest anticicló favoreix la inversió tèrmica, per tant, matinades fredes a les zones més fondes, però en canvi temperatures elevades i ambient molt suau al llarg de les hores diurnes, amb molta variació de les temperatures mínimes a les màximes en zones del Pirineu, valors que poden oscil·lar entre el matí i la tarda de més de 20 graus. Situació diferent, la que es respira cap a la costa amb la presència d'aquesta mala visibilitat, d'aquestes boires altes o núvols baixos, que els hi costarà de marxar al llarg de la jornada d'avui. Esperem al matí que es mantingui l'ambient fins i tot una mica fresc, amb aquests valors a prop dels 20 graus que oscil·laran poc. Potser a la tarda aquests núvols es mostren una mica més trencats. A gran part de la depressió central i, de fet, fora de la costa, el sol s'ha d'imposar, i sobretot a partir de mitjà i a la tarda, perquè les boires aquest matí encara poden ser persistents a molts sectors. A l'interior i a la tarda, doncs, amb el domini del sol, l'ambient serà més agradable i amb més facilitat les temperatures s'acostaran als 25 graus. En el País Valencià i a les Balears esperem que els núvols baixos, també en zones de la costa, es mantinguin gran part de la jornada, potser més trencats a la tarda. I pels propers dies, pocs canvis. Acabarem aquest octubre amb una situació que més o menys doncs, es mantindrà amb aquestes característiques, els termòmetres potser tocant sostre de cara a demà i amb l'arribada del novembre les temperatures iniciaran un descens.
Escoltant la previsió meteorològica per aquests propers dies, posem nosaltres el punt i final a aquest temps d'informació amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els emplacem, com sempre, demà, des de la seva emissora municipal, per si volen continuar escoltant l'actualitat ebrenca. Salutacions de qui s'ha encarregat de presentar i coordinar aquest temps de notícies avui. Tere Giner.